I és que la ràdio continua sent un món meravellós i un instrument fantàstic de comunicació i d'entreteniment. I mira, a partir d'aquesta notícia, Carlos, no me'n puc estar avui de parlar de la ràdio. Però fent una mirada enrere i constatant que som on som, tots, actualment, al segle XXI, al 2014, som on som gràcies a molts anys i a molta gent que ha treballat i sobretot ha viscut per la ràdio. Així que avui parlarem del que ha significat la ràdio a la vostra, a la nostra vida. Ho farem des d'ara i fins l'una. Què ha representat, què representa la ràdio a les vostres vides? Continuem en ple segle XXI tenint la ràdio com a element sonor de referència en el vostre dia a dia? Què és el que us aporta la ràdio que no ho facin altres mitjans de comunicació? Bé, si us voleu explicar el vostre, la vostra història d'amor amb la ràdio, si us voleu explicar alguna cosa referent al tema d'avui, ho podeu fer, ja sabeu, a través dels diferents mitjans de comunicació que a partir d'ara posem al vostre abast.
Per exemple, escrivint-nos un correu electrònic a l'adreça lavidesdura@rtv-e.es, escrivint-nos també al Facebook, a facebook.com/lavidesduraradio4, també ho podeu fer, si ho preferiu, al Twitter, a lavidesdura-r4, o si no, trucant-nos al telèfon gratuït del directe, que és el 900 454 455.
Doncs avui tot parlant de la ràdio, del que ha representat la ràdio a les vostres vides. I abans de saludar la convidada, que ja ens acompanya des dels estudis de Ràdio 4 a Girona, Carlos, quines dades has trobat que ens il·lustrin sobre el tema?
Doncs per començar, recordem que aquest 2014 se celebra el 90è aniversari de l'arribada de la ràdio a Catalunya i, de fet, a tot l'Estat. Va ser un 14 de novembre de 1914 quan Ràdio Barcelona va començar a emetre. Actualment la ràdio és part de la nostra vida i no caldria aportar cap xifra per saber-ho, però per si de cas, aquí en teniu algunes. L'audiència diària de dilluns a divendres de la ràdio a tot l'Estat és de més de 25 milions de persones. És a dir, que més de la meitat de la població espanyola sintonitza la ràdio en un moment o altre del dia. I tot i ser un mitjà que, com dèiem, ja té gairebé un segle de vida al nostre país, la ràdio ha millorat la seva salut en quant a audiències en els últims anys. Casualitat o no, des de l'arribada de la crisi l'any 2008, la penetració de la ràdio com a mitjà habitual de consum a l'Estat no ha parat de créixer, passant d'un 53% a un 61% de la població. Tot plegat té els seus fonaments en aquelles primeres persones, com ara deia el Miquel, tant homes com dones, que van posar el seu esforç, il·lusió i, evidentment, la seva veu per començar a fer de Catalunya un país amb una ràdio forta i una ràdio dinàmica. Una feina que de ben segur va ser difícil a principis del segle XX i que va tenir molts noms propis que malauradament pocs coneixem i encara menys si aquests noms són de dona. La convidada que avui tenim al programa ha dedicat grans esforços a reivindicar el paper de moltes dones, precisament, que van ser fonamentals en la implantació de la ràdio a Catalunya. Persones que portaven dins seu aquest virus de la ràdio que sembla que un cop t'entra el cos no marxa mai. Tots els que ens dediquem a aquest món som hereus de totes aquelles persones, homes, però també dones, que van portar la ràdio a casa nostra. I avui, des de la vida és dura però es fa estimar, i si ens ho permeteu, retrem un petitíssim i ben humil homenatge a aquelles primeres protagonistes del mitjà que tant i tant ens estimem. Avui retrem un petit homenatge a la ràdio del nostre país, que sona amb veu femenina.
I ho farem a partir d'aquest programa que avui dediquem al que ha representat la ràdio a les nostres vides. Et faig una petita esmena, Carlos. Has dit que la ràdio va arribar a Catalunya el 14 de novembre del 1914, va ser el 1924.
El 1924, si no seria faria un segle.
Els 90 anys, exacte. Els 90 anys, són 90 anys i són molts. D'aquí 10 anys en tornem a parlar.
I tant.
I aleshores pots agafar el guió aquest i el tornem a...
Aprofitem.
Avui tot parlant de la ràdio a les vostres vides. Doncs ara, com bé deia el Carlos, i avui ens podem, no podem deixar l'oportunitat de parlar de ràdio des de la ràdio, i no tant de la ràdio de l'avui, sinó de la ràdio original, aquella que va permetre que moltes altres emissores es poguessin desenvolupar després amb el pas dels anys. La ràdio pionera feta, com ara sentíem, per homes, però també per dones, per moltes dones que van treballar amb pocs mitjans, amb pocs coneixements, però amb totes les ganes i la il·lusió del món per formar part d'uns moments que farien història. La convidada, que ja ens acompanya des dels estudis de Ràdio 4 a Girona, sap millor que ningú com d'importants van ser aquelles dones de ràdio, les primeres al país, i ho ha reflectit en un llibre sota el títol de Dones de Ràdio, les primeres locutores de Catalunya. Senyora Sílvia Espinosa, bon dia i moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Bon dia, no, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com deia, Sílvia Espinosa avui ens acompanya des dels estudis de Ràdio 4 a Girona. Gràcies per tenir un agraïment molt especial a tots els companys de Ràdio 4 a aquella ciutat i molt especialment a Víquer García, que està al capdavant de les vies del so. Sílvia Espinosa és periodista, doctora en comunicació, professora universitària i escriptora d'aquest Dones de Ràdio, les primeres locutores de Catalunya. Però primer, el primer que hauríem de fer, senyora Espinosa, segurament és felicitar-nos tots plegats per com han anat aquests 90 anys de ràdio i com es troba de bona salut la ràdio actualment a Catalunya i molt especialment també la ràdio en català en general, eh?
Sí, segurament sí, ens hauríem de felicitar perquè, tal com deia el Josep Maria Martí, no fa massa dies enrere recollint el Premi Ondas que li van donar, la gent que treballa a la ràdio té la capacitat de fer coses extraordinàries de les coses ordinàries, no? Del dia a dia som vosaltres i els oients i els que investiguem i els que en som conscients, però la gent que ens escolta moltes vegades no n'és tan conscient, no? I és veritat, la ràdio té aquesta capacitat de convertir qualsevol cosa en una cosa meravellosa.
I és curiós, quan en temps de crisi minven els recursos, que és el que passa, també a la ràdio, no ens enganyem, recursos molt menys que fa uns anys, unes dècades, en canvi, aquesta crisi, aquesta falta de recursos, va a favor, o en tot cas ha fet, que l'audiència augmentés. No sé si té relació una cosa amb l'altra, però en tot cas sí que vol dir que la ràdio ho està superant gairebé tot, eh?
Bé, jo crec que l'anàlisi ha de ser una mica més profunda que tot això,
segur.
Però per fer-lo ràpid, sí que coincideix amb la crisi. Per mi hi ha un altre fenomen que és molt important en aquest sentit, que fa entendre com és que la ràdio creix d'audiència. La crisi coincideix també amb el fet de que RAC1 apareix al nostre país i que fa una programació absolutament trencadora, capaç de portar a la ràdio persones d'una franja d'edat que fins aleshores s'hi acostava molt poc, i aquest era un problema gravíssim que tenia la ràdio. No vull dir que tots els oients joves vagin a RAC1 ni molt menys, però sí que vull dir que es nota, fent recerques, per exemple, com les que fem nosaltres des de l'Observatori de la Ràdio, sí que notem que hi ha pols que coincideixen en aquest sentit, no? I que, per tant, segurament s'haurien de buscar aquestes relacions.
I, evidentment, si no incorporem a la gent més jove al món de la ràdio, la fi està anunciada i no és així. Vull dir, per tant, té molta raó vostè, senyora Espinosa, quan parla d'això. La gent jove és part importantíssima perquè la ràdio continuï viva.
Sí, clar, la gent jove és part importantíssima. La gent jove és capaç d'adaptar-se a formats radiofònics nous, diferents i que li interessen i l'engresquin, i a més, si tots els oients de ràdio per definició ja són persones multitasca, la gent jove és multitasca multipantalla, per tant, la ràdio permet fer això, no? Estar fent moltes coses alhora o tenir moltes pantalles obertes, cosa que amb altres mitjans és diferent. Has de parar una mica més d'atenció, has de llegir, has de fer, amb la ràdio pots fer tantes coses com vulguis.
Vostè ara deia o feia servir la terminologia ràdio trencadora, que és la que s'ha incorporat a noves formes de fer ràdio de les últimes dècades. Això vol dir, o vaja, intueixo, que poc a veure té aquest tipus de ràdio trencadora que vostè ara feia referència a aquella que es feia als inicis, o sigui, a la dècada dels 20.
Doncs jo crec que sí que té molta relació.
Sí? Sí. A veure.
No és que et vulgui contradir, Miquel.
No, està molt bé, fantàstic.
No, perquè, per exemple, el meu llibre evidencia, el meu llibre és fruit d'una recerca, no? I es posa en evidència com, per exemple, les dones entren a formar part de la colònia de primers treballadors de la ràdio. Què passa quan les dones arriben a Ràdio Barcelona i es posen a fer programes? Que fan programes de ràdio, no fan conferències, que és el que hi havia abans.
Que és el que passava, eh?
Per tant, sí que suposa un trencament molt important en la programació, en la manera de comunicar-se amb els oients i des del punt de vista de la percepció del que escolten els oients a la ràdio. És molt diferent passar de sentir una persona que normalment eren senyors fent una conferència sobre un tema de tecnologia que als anys 20 estava molt en voga, tecnologia com l'aviació, la fotografia, coses d'aquest tipus, a passar a sentir una senyora que parlava amb una altra senyora sobre literatura, per exemple, o sobre consells femenins, o que posaven música especial i la comentaven amb el concertista que tenien tocant en directe, és una manera molt diferent i molt trencadora.
Perquè vostè explica en el llibre, i queda ben clar que als inicis dels 20, quan va aparèixer la ràdio, em sembla que ho diu amb aquestes paraules vostè, era una ràdio, diguem-ne, que elitista.
Sí, de fet, és una definició que va treure per primera vegada el professor Vallcebre, i estic absolutament d'acord, perquè comprar un aparell de ràdio per tenir-lo a casa i poder escoltar la ràdio era un acte econòmic molt important. No tothom podia fer-ho. Valien molts diners els aparells de ràdio als anys 20 i tampoc se'n fabricaven en massa, evidentment. I a més, no només havies de pagar per tenir, per comprar-te l'aparell, sinó que havies de pagar per tenir l'aparell a casa, perquè hi havia cànons. Els ajuntaments cobraven uns impostos per tinença d'un aparell de ràdio. Això encara passa a altres països. Itàlia, per exemple, paguen, a Anglaterra també, aquí no. Però aleshores sí que es pagava i, per tant, les persones que tenien poder adquisitiu com per comprar-se un aparell de ràdio i per mantenir-lo, és a dir, per pagar els impostos pertinents, eren persones benestants. Llavors, entre que els que posen, diguéssim, en funcionament la maquinària de la ràdio, que eren persones riques, burgeses, empresaris, i les persones que escoltaven aquesta ràdio, que també eren d'un tarannà semblant, la programació que s'emetia en aquells moments era una programació del gust d'aquestes persones. Per això parlem de ràdio elitista, perquè es feien concerts del Palau de la Música que es retransmetien, o des del Liceu, o es feien actuacions, moltes actuacions en directe de música clàssica. Clar, aquest tipus de programació, jo sostinc que difícilment atreia a persones d'una classe obrera que poguessin arribar a escoltar-la, no? Quan la ràdio als anys 30 es popularitza més i arriba a més poblacions més petites, també popularitza la seva programació i aleshores sí que es produeix, diguéssim, un trencament d'aquesta ràdio més elitista, més d'alta cultura.
Aquest és un gran tema de debat, eh? És allò, què és allò que hem de fer, allò que ens agrada, aquells que fem la ràdio, de vegades, que caiem en aquesta ràdio, escolta, jo faig això que m'agrada i em sembla que és el que he de fer, o allò que la gent li agrada, o vol, o necessita, o té necessitat d'escoltar, no? Vull dir que, bueno, seria un gran debat, eh?
Sí, jo penso que, de totes maneres, moltes vegades sí que hem de pensar en la gent que ens escolta, sobretot els que teniu el pes de fer un programa de ràdio, que és un acte de comunicació. Tu estàs fent ràdio perquè hi ha algú a l'altre costat que escolta i que combrega amb els teus missatges, i per tant, tens una responsabilitat. Llavors, penso que està molt bé que tu pensis fer el que a tu t'agrada, però que també et plantegis fer allò que pot agradar a la gent que t'està escoltant.
Clar, ara quan pensem en la gent jove que s'incorpora al món de la ràdio, de seguida entenem que quan s'hi enganxen, perquè quan s'hi enganxen i s'hi enganxen molt, és doncs perquè la coneixen, la viuen, tenen l'oportunitat de conviure amb la ràdio durant un temps i això els fa ja que aquest virus al qual feia referència abans el Carlos s'apoderi d'ells. Però, és clar, aquelles primeres veus, aquelles primeres persones que es van enamorar de la ràdio, diu, ha arribat a alguna conclusió, a Silvia Espinosa, de per què ho van fer?
Els oients, vols dir?
No, els que es dedicaven a la ràdio, eh? És a dir,
per què van anar a treballar a la ràdio?
Sí, exacte, perquè ara tenim referència, ara tenim la ràdio, per tant, és una opció més professional del periodista, per entens? Però clar, quan la ràdio no existia, o no en sabíem res, o en sabíem quatre coses, per què la gent es va enganxar a fer ràdio?
Bé, primer de tot perquè els empresaris que van voler desenvolupar la ràdio com a mitjà de comunicació tenien una idea claríssima, que és que veien que podien guanyar diners. Per tant, la ràdio es munta a mans privades per aconseguir negoci, és a dir, per aconseguir diners amb la publicitat que s'hi posaria a dins de la programació, però també amb els diners que es faria venent aparells de ràdio. Consideraven que es vendrien molts receptors perquè la ràdio seria un invent que la gent la trauria molt i molta gent en compraria, i aquí es van equivocar una mica, i aleshores es van haver d'inventar tota una mena de sistemes de socis, col·laboradors, amb diferents graus de pertànyer a la ràdio o no, que pagaven religiosament uns diners perquè la ràdio pogués continuar les seves emissions. Aleshores, els impulsors són els empresaris, no directament del sector, però sí vinculats, en certa manera, al sector de la tecnologia del moment, d'aparells electrodomèstics, elèctrics, val? I que posen en voga això. Aleshores, les persones que hi van a treballar tenen perfils diferents. Per exemple, trobem persones, en el cas de les locutores, que eren persones consagrades en el món del teatre, que per moments o per necessitats diverses de les seves carreres, per cansament, perquè ja són massa grans per continuar fent moltes obres de teatre al mateix dia o per fer gires d'aquelles tan llargues, és clar, pensem en l'època que estem parlant. Anar-te'n a fer una gira per Amèrica implicava mesos i mesos de vaixell i anar fent. Això era molt cansat, i quan les actrius arribaven a certa edat, doncs van tenir a la ràdio una oportunitat de continuar fent teatre, teatre a la ràdio, per exemple, amb un cost, diguéssim, de desgast personal molt inferior que el que suposava treballar al teatre. Aquest va ser un motiu pel qual moltes actrius es van acostar a la ràdio. En el cas, per exemple, de locutors, alguns dels primers locutors que hi havia a Ràdio Barcelona eren persones també que venien del món del teatre o del món de l'espectacle, i eren persones altament, ara en diríem, cosmopolites, persones que parlaven diferents idiomes. En el cas de les locutores també passava això, parlaven diferents idiomes, i per exemple en el cas d'en Toreschi era un ventrílo, que era una persona que havia triomfat a Àsia fins i tot amb els seus espectacles. És que el primer locutor que va tenir Ràdio Barcelona, que era un senyor que es deia Rafael del Caño, també era una persona amb un perfil absolutament cosmopolita. Havia voltat molt, havia viatjat a diferents països, havia fet coses relacionades amb el periodisme. És a dir, eren persones que no tenien cap mena de problema, per dir-ho ràpid i curt, en parlar en públic, per entendre'ns.
Ai, el teatre a la ràdio. Això ho hem perdut?
Ho hem perdut. Encara hi ha...
Perdoni, que hi posi aquest to, però és que, esclar, de vegades pensem que no sé si ho recuperarem, això,
Clar, les produccions que es feien a l'època daurada de la ràdio ara no es fan, evidentment.
No es fan.
Hi ha algunes petites illes de creativitat d'en tant en tant, però no és el mateix, i evidentment, clar, diguéssim que això sí que és una cosa que la televisió s'ho ha emportat de totes totes. És a dir, aquells serials radiofònics ara tenen una traducció a la Riera, per entendre'ns.
Sí, a les telesèries, sí, està clar. Estem parlant en genèric dels inicis de la ràdio a Catalunya, d'aquella Ràdio Barcelona en els seus inicis, però després la gran importància que van tenir el que ara en diem emissores locals, era allò que estem parlant, perquè les ràdios van introduir el territori, el país, a través de les emissores, diguéssim, més petites, ja m'entendrà la gent, entre cometes, suposo, més petites que tenim aquí a Catalunya.
Sí, de fet, això va ser una norma que va promoure la Segona República. Van aprovar un decret pel qual es donava peu a que poguessin néixer emissores de petita potència, locals i, per tant, comercials, a diferents indrets. I d'aquesta manera això es va promulgar l'any 32, i a partir del 33 comencen a poder funcionar de forma professional emissores que algunes havien començat les seves emissions ja de forma, diguéssim, en període de proves gairebé professional, i des del 32 tenen l'epígraf, aquestes lletretes EAJ que tenien les emissores abans al davant, que és com la seva matrícula per poder classificar-les com a emissores comercials i locals, i neixen emissores a Vilanova i la Geltrú, a Terrassa, a Sabadell, a Reus, a Tarragona, a Lleida, a Girona, ara me'n deixaré alguna, a Manresa...
Bé, algunes de les quals han estat, són emissores històriques del panorama radiofònic a Catalunya. Estem parlant del món de la ràdio, d'aquests inicis. El llibre està enfocat molt especialment a parlar de les dones que van tenir protagonisme a la ràdio, que tenen protagonisme a la ràdio a Catalunya. Quan fa aquesta incidència especial de les primeres locutores de Catalunya, vol dir que a l'inici la ràdio també era un mitjà, en aquell moment, fet per homes i controlat pels homes?
Clar, la ràdio, com et deia, la impulsen els enginyers. La ràdio comença sent un invent tecnològic, i els que estudiaven en aquell moment tecnologies vinculades a diferents sectors
eren homes,
els homes, clar. A les poques, diguéssim, escoles professionals o superiors que hi havia, n'hi havia Terrassa, n'hi havia Vilanova, per exemple, i d'allà surten molts dels creadors i dels impulsors, dels pares de la radiodifusió, no? I, per tant, és lògic pensar que ells són els primers que es posen també a fer antena. Però en un moment determinat se n'adonen que segurament la sonoritat de la ràdio seria diferent si incorporessin veus femenines. I a partir d'aquí es plantegen buscar locutores. Llavors, el primer que fa aquest plantejament és un senyor que era crític de... crític musical de Ràdio Barcelona i que editava una revista que es deia Ràdio Barcelona, que es deia Salvador Rauric. En Rauric es planteja posar dones a la ràdio per millorar la sonoritat de la ràdio i fa una crida a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de Barcelona, que fa aquesta crida, la trasllada a les seves sòcies. I llavors una d'aquestes sòcies, que era una persona molt vinculada, una senyora molt culta, vinculada a la Francesca Bonmaison, que era diguéssim, la directora, la impulsora d'aquest institut tan important per la formació de senyores, doncs decideix respondre a la crida de Ràdio Barcelona. I aquesta senyora era la Maria Cinta Balaguer. La Maria Cinta Balaguer va acabar sent la primera dona funcionària de l'Ajuntament de Barcelona. Era una senyora formadíssima, parlava idiomes, tenia una cultura important i va entrar a l'Ajuntament, de fet, passant oposició. Per tant, tenia un currículum. I aquesta senyora va a Ràdio Barcelona responent a aquesta crida i posa en funcionament aquest primer programa que et deia jo, que trenca les conferències i fa un programa de literatura per senyores. I, a més, donava l'opció a les senyores oients que tenien, ella deia, inquietuds literàries, que enviessin les seves narracions o les seves poesies i que, si passaven una prova de veu, les poguessin anar a llegir a la ràdio en directe. Això, que és una cosa tan moderna, ho van posar en marxa elles a l'any 26. Per tant, realment van fer una feina importantíssima.
Déu-n'hi-do. Arriba el moment ara, quan passa un minut de 3:15 del matí, de posar-hi el punt musical que cada dia li posem al programa. Bé, que li posa l'Alfons Murga. Espero que avui, tractant-se el món de la ràdio, hagi afinat bé per portar-nos un tema d'acord amb aquest món que estimem i que venerem, o de la ràdio. Bon dia, Alfons.
Bon dia, Miquel. Avui sí que m'has encertat el tema, eh?
Ja ho sabia, això.
Jo et diria que, personalment, de la mateixa manera que no podria entendre la vida sense la música, tampoc podria entendre la vida sense la ràdio. De vegades me'n faig creus quan ensopego amb algú, pocs, per sort, que viu totalment aliè a aquestes dues vitamines essencials.
No pot ser, no pot ser que hi hagi gent que visquin aliança a la música i a la ràdio.
Algú n'en queda, de tota manera, i que ningú se m'enfadi, quan analitzo aquests esporàdics personatges, ja veig clar que són, com et diria, d'un altre món,
Segur, seguríssim.
La ràdio, de la que algun il·luminat va dir un dia que estava condemnada a desaparèixer quan va arribar a la televisió, està més viva que mai. I un bon dia, ja en fa uns quants, l'amic Diango li dedicava aquesta cançó.